La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Gairebé 7 minuts que passen de les 4 de la tarda, tornem a posar en marxa La Caravana i ho fem per obrir les portes a una de les actrius més mítiques del panorama nacional, Núria.
Sí, estem parlant de ni més ni menys que de l'actriu de teatre, cinema i televisió, Pepa López. Va ser el 1979 quan va iniciar la seva formació com a actriu i des d'aleshores ha participat en molts muntatges, molts d'ells dirigit per Carme Portacelli, com ara Prometeu, Josep i Maria, cançons dedicades i Por a menjar-se ànima. També l'hem pogut veure en altres obres com Gabinete Lieberman, Dels Joglars o Panorama des del pont d'Artur Miller, entre un llarg etcètera. I si parlem de premis, doncs ha estat guardonada al Festival de Cinema de Salerno i l'Alguer amb el premi a millor actriu per cançons dedicades. També l'any 2002 els Premis Butaca com a millor actriu de teatre per la seva interpretació a Cara de Foc i el Premi de la Crítica Teatral de Barcelona com a millor actriu de teatre el 2000. Entre les seves interpretacions destaca el seu paper a la sèrie Merlí, on va interpretar el mític personatge de la Coralina, una professora d'història amb un caràcter esquerp i sarcàstic, i ara, per si fos poc, està en cartellera a la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya amb l'obra de teatre Zona Inundable.
Pepa López, molt bona tarda.
Bona tarda.
Un petit poble de 2.000 habitants al nord de Mallorca.
Parlem d'una zona inundable.
Quan a les 3 va començar a ploure, ningú s'imaginava el que passaria.
Quan la tramuntana brama i el foc ens crema ben fort. Quan plou i ens ofega l'aigua, la terra és cavalgada per la mort. A tots els companys que lluitareu, deixareu la vida per un món millor.
Pep, ara ens deia la Núria que comences en el món del teatre i d'actriu al 79.
Ja ni me'n recordava.
I des d'aleshores no pares.
Bueno, he tingut sort.
Déu-n'hi-do.
He tingut sort, perquè aquest món és molt estrany, no? Són moltes coses les que entren en joc. Entre el joc sí que és de veres que funcionis com a actor o actriu, però també l'atzar, no sé, moltes coses, no?
Des del 6 d'octubre i fins al 6 de novembre que et podem veure al Teatre Nacional fent aquesta meravellosa obra Zona Inundable. Mm. Què ens en pots dir d'aquesta obra?
Bueno, que és meravellosa. És meravellosa l'escriptura que ha fet Marta Barceló, perquè està basada en un fet real que va passar a Mallorca el 2018. És com un docuteatre. No és exactament allò, però ella s'ha inspirat en allò per fer-la. Els personatges són de ficció. Però després la Marta Gil Polo, jo penso que ha fet una direcció estupenda, perquè no era fàcil de posar a escena, perquè és com una partitura. Per tots nosaltres era més complicat recordar la partitura que no la lletra en si. I la Marta jo penso que ha fet una direcció magnífica i després uns companys estupendos, no? L'Àlvaro Triay, el Marc Joy, la Vanessa Segura, la Isabel Brés i el Marc García Coté i jo. I bé, l'heu de venir a veure, perquè si us la conto, però només dir-vos que van venir els de Sant Llorenç d'Escardassà, on va passar la tragèdia, perquè ells és una coproducció en Mallorca i anirem allà, i van quedar molt, molt impactats, dient que avisaran al públic quan anem allà, perquè hi ha gent que encara està molt tocada, no?
Ara en parlem de tot plegat, de com està funcionant aquesta obra, del que explica aquesta obra. Abans, però, és que em deies fora d'entrenament quan entrava a l'estudi, heu de venir a veure-la,
sí,
perquè si no el teatre es mor.
Clar, clar. És que el teatre té sentit si hi ha espectadors. Sense públic no hi ha teatre.
Com està el teatre ara?
El teatre jo crec que està en crisi, perquè sembla, jo crec que després de la pandèmia la gent ha començat a sortir, però la gent surt a viatjar al carrer. És cert que l'economia no està com estava, però també és cert que restaurants estan plens, no? I els restaurants no són baratos, o sigui que no és excusa per no anar al teatre, no? Jo crec que el teatre és una experiència física i emocional única, que quan estàs allà dalt i saps que hi ha una comunió que connectes, és meravellós, i jo crec que això no ho hem de perdre.
Sempre que veniu a La Caravana, un actriu, un actor, un director, un dramaturg, qui sigui del món del teatre, m'agrada molt comentar que els primers que veu ser tocats de mort en aquest sentit per la pandèmia veu ser el món del teatre, però qui no hi va deixar mai d'anar al teatre va ser aquella gent que més patia per anar al teatre, que va ser la gent gran.
Sí.
Què li
sí.
passa a la gent jove?
Això és el que jo no sé. Jo crec que hi ha un excés de videojoc i de... No? Hi ha un excés de pantalla, però tampoc la pantalla és cine, que és estupenda, que vas allà, és un altre ritual. Bueno, estem cansats de dir sempre el mateix discurs, no? És cert que és una altra generació que jo no controlo, però jo crec que és una experiència que s'ha de viure, que el dia que, si no ho han provat mai, el dia que ho provin, tindran mono. I això és important, no?
Zona inundable, ara ho dèiem, fa gairebé 3 setmanes que hi sou, en cartell, al TNC, al Teatre Nacional de Catalunya. Com està anant la cosa?
Bé, hi ha dies que estan millor que altres, però lo important és que tothom que ve, inclosa la gent de la professió, que és la més delicada, perquè sempre tenim com un ull més crític, sempre sembla que veiem més els defectes que les qualitats, pues fins i tot tothom, a mi gent que ha vingut que no tenia per què dir-me que ha estat, m'envia whatsapps i que estan molt contents, que els agrada molt, i la gent que no és de la professió, per supost, la gent s'emociona, plora, riu quan toca, està bé.
Pep, ens deies que Zona inundable és una obra que ficciona les torrentades del 2018 a Mallorca. Sí, de fet, es situa a Sant Llís, un poble mallorquí ficcionat, però similar a Sant Llorenç d'Escardassà, a Mallorca, que va patir les pitjors inundacions de les illes. De fet, l'argument ens explica que després de 4 hores de pluja intensa, un torrent es va desbordar, va inundar aquest petit poble i va causar fins a 11 morts, diversos ferits i molts danys materials. Suposo que és duríssim interpretar una obra amb aquestes característiques.
Sí, bé, bueno, quan...
Saps quan vas a veure aquelles obres de teatre i penses, els actors i les actrius que hi surten deuen acabar esgotats?
Sí, hi ha sobretot la part de la torrentada, perquè hi ha una part com un prole, diguéssim, que situa on estàs. Després hi ha la part de la torrentada, que és on intervenen més aquests personatges de ficció que s'ha inventat la Marta, que expliquen la seva experiència personal en aquesta torrentada, i això és la part més estressant, diguéssim, per nosaltres, perquè... I també per l'espectador, jo crec, no? Perquè abans, fins ara, pensàvem que això passava, jo que sé, a Filipines, a Califòrnia, però és que això està aquí. Això està aquí, no només a la conca mediterrània, està de cop un dia enxufes la televisió i veus que ha passat a, jo que sé, a Cuenca, a Almeria, a qualsevol lloc, no?
Precisament, Pepa, representar aquesta obra és una bona manera d'homenatjar el poble mallorquí?
Bé, jo crec que és una bona... Sí, de fer-li un homenatge i de fer-li la memòria d'allò que va passar sense posar el dit en la llaga ni aquell morbo, perquè ells, els que van venir pobres, ens deien que ara hi ha un turisme de catàstrofe, no? Igual que anaven a veure el volcà, la gent va a veure què ha passat en aquesta part morbosa que tenim, no? No és això. Jo penso que es fa un homenatge en lletres grans de pensar que agafen consciència, sobretot ecològica.
Ara ens ho deies, a més que del morbo ens parla de solidaritat, aquesta obra?
Sí, ens parla de moltes coses. Ens parla... Jo, sobretot, penso que això que parla de solidaritat, parla de... No sé, és que parla de moltes coses perquè cada personatge explica una història. No t'ho contaré perquè, si no, faig spoiler, però jo penso que és bonic empatitzar les emocions d'aquests personatges, no? Hi ha una senyora... una dona que és més gran, que sóc jo, que li ha passat una cosa trista a la vida. Hi ha un altre que és un picapedrer, que donaria la seva vida per la seva furgoneta, que és el que li ha donat de menjar tota la vida. I hi ha un nano jove que s'enamora per primera vegada. Hi ha una perruquera que té una vida normal, com tanta gent, i que ha de fer esforços per viure cada dia. I vull dir que tens on agafar-te, tens on empatitzar, i després parla d'ecologia, parla del periodisme, també fa una crítica a per què es construeix a on no s'ha de construir, perquè l'aigua busca el seu curs i no la podem parar amb un edifici.
El teatre és sobretot això, eh? És sobretot divertir-nos, passar una bona estona, per què no? Però replantejar-nos, no? Ser crítics. El teatre ha de ser crític, no?
I emocionar-nos, sobretot, jo crec.
No vull que m'expliquis més de l'obra, perquè ara deies, l'hem d'anar a veure, l'hem de gaudir al Teatre Nacional fins al proper dia 6, però us ha fet repensar a tot l'equip d'actors i actrius que hi participa a l'obra el mateix significat de solidaritat?
Des del moment que ho... Aviam, lo de la solidaritat sempre passa, desgraciadament, sempre passa que són solidaris puntuals, no? En un moment puntual som tots molt solidaris. Després és com quan tens un dolor que fas tot el possible per treure'l, després se t'oblida, no? Jo crec que hauríem de fer l'esforç de pensar que la solidaritat ha vingut per quedar-se, perquè és que no hi ha més, no?
I és una obra que ens parla de solidaritat, de tot el que ens deies, Pepa, però sobretot també de memòria, no?
De memòria.
I quanta també. Falta fa?
Quanta falta. I memòria històrica. I memòria perquè això passa a estar situat als arxius del poble que van quedar arrasats. I llavors, si tu perds la memòria documental, és com si tinguessis Alzheimer, no? És molt trist. Borra tot.
Et preguntava abans, perquè, esclar, estem parlant d'una ficció que parteix d'una realitat. Mm. El teu personatge, quan hi ha de ficció i quan hi ha de realitat?
No, el meu personatge està... Jo crec que Marta diu que ella, per escriure-los, Marta Barceló, es va documentar en gent que li havien passat coses. Jo crec que és un personatge de ficció, però dones com jo n'hi ha així. Ara estic posant tots els dits junts. Així. És un gest que no es pot veure, però es pot intuir. Està ple de dones en aquest tipus de carences, si ja que té aquesta, no?
Parlant de dones, em parlaves de dos Martes, una la dramaturga, l'altra sí. La directora. Potser que ja tocava, no?
Sí, i tant. No, ha sigut un equip... Mira, la que ha fet la llum també és una dona, però tot l'equip, tant homes com dones, ha sigut un equip estupendo, perquè la banda sonora és magnífica, les projeccions també, i estan molt justificades, no és allò de posar vídeo per posar, la coreografia que ha fet també està molt bé, Davo, jo penso que és d'aquelles coses que han sortit bé. I que era, jo crec... Jo quan la vaig llegir vaig pensar, i això com es tradueix a escena? I realment, fins que no van començar a fer passes complets, no sabíem massa la partitura, ens perdíem. I quan la veu sencera, doncs està molt rodona, jo crec.
Parlaven de dones, de feminització, també en el món del teatre, hi ha manca de visió femenina en el món del teatre?
Manca de visió femenina, no sé què vols dir.
Hi ha manca de donar veu a com les dones senten la cultura i expressar-la?
Bé, jo crec que cada vegada, com hi ha més dones que escriuen, com hi ha més dones, poc a poc, però hi ha més dones que dirigeixen, pues ara mateix és la primera vegada que està Carme Portacelli al càrrec del Teatre Nacional, no? És la primera dona que està en un càrrec d'aquesta importància. Poc a poc costa, jo crec que no podem baixar la guàrdia, i també jo crec que cada vegada hi ha més homes conscienciats, que això també és important, perquè el que no podem fer és anar, cadascú no té cap sentit fer una guerra. El que hem d'anar és junts i anar a un tema de paritat i d'igualtat, no?
Per cert, ho dèiem, que aquesta obra ens situa a la Mallorca del 2018 per tota aquesta torrentada que va succeir. Mm. Part de l'equip és de Mallorca.
Sí, hi ha l'Àlvaro és menorquí, el Marc Joy és mallorquí i els altres no, la Vane, la Vanessa i el Marc García, que són d'aquí. Jo sóc de la part d'Alacant, de la Vila Joiosa, i la Isabel Brés és francesa, però també parla català, viu aquí.
No sé si els ha costat més als mallorquins per sentir-ho més propi, per la duresa de reviure-ho tot plegat.
No, jo crec que estan entusiasmats, perquè segurament és una cosa que els hi ha tocat més de prop a ells, però és que aquestes coses igual passen allí i a Manacor, on sigui, que està a 30 quilòmetres, no passen, no? Són aquests fenòmens.
Per cert, m'ho deies abans, anireu a Palma a representar aquesta obra.
Sí, anirem a Palma, a Artà i a Sant Llorenç d'Escardassar.
Quin sentiment et surt quan et diuen anirem a Mallorca a representar una obra que parla d'això i que això va passar?
Home, jo crec que allà serà emocionalment potent, diria jo, perquè ja es dic, una que va tocar molt a prop i l'altra que la gent d'allà que ha vingut s'han sentit molt emocionats, no tocats.
Clar, aquest és un inundable que encara podem veure fins al 6 de novembre a la Sala Petita del TNC. És l'últim projecte on podem veure Pepa López, però clar, si parlem de la teva trajectòria, jo crec que és obligat parlar també d'això.
Doncs el repeteixes i quedarà millor.
Tu per què vas coixa?
Com t'atreveixes a fer aquesta pregunta tan personal?
El Moral també era personal.
Hauré d'avisar el teu pare.
No, millor a la teva. Tu ets una coixa amargada.
Pau i la seca. Quedes expulsat ara mateix.
Pues vale, molt bé, però jo no sóc com tu.
T'ho recorden molt, això, no?
Home.
Merlí, estem escoltant, eh?
Merlí.
Una de les sèries amb més èxit de la història de TV3.
Sí, la veritat és que va connectar molt bé, no? En públic gran i jove, curiosament, sí.
Què va ser per tu, això?
Mira, jo quan vaig llegir el que havia de fer, vaig pensar que ho podia fer perquè em vaig agafar molt a la ironia de la Coralina. Coralina, sobretot, era irònica, no?
Personatge amb mala llet, eh?
Mala llet? Tenia mala llet, sí, estaves que... volien... jo crec que volien que m'odiaren. Però jo no ho vaig sentir així després que va passar en el públic, no? Perquè, bueno, jo penso que l'Héctor va voler posar un contrapunt al personatge del Francesc Corella, que era molt àcrata, molt obert i tal, i va posar una dona enfront. Jo la vaig agafar com una dona íntegra, que pensava realment que el Merlí era un pallasso, i m'ho vaig agafar així, però penso que tenia molt d'ironia. I això em va divertir molt.
I et va divertir molt també treballar amb actors tan joves?
Sí, sempre. Treballar amb gent jove és enriquidor, perquè és el que la joventut està a la vida, no?, i el futur i tot.
Què et passa pel cap, Pepa, quan surts pel carrer i la gent encara et diu Coralina, perquè això segur que us deu passar.
Sí, però és que quan surts a la tele ja ho saps, que estàs a la casa de la gent, no? És cert que hi ha gent que...
Però, és un acte d'orgull de que et recordin el teu personatge o penses, ostres, una altra vegada, tu?
No, depèn de com... Aviam, si t'ho diuen en plan pesat per famosa, allò, entre cometes, és una mica així, però també veus que hi ha com un reconeixement d'un treball i això és gratificant, clar.
Ens queden molts pocs minuts avui amb la Pepa López, que ha vingut a la caravana amb nosaltres a presentar-nos aquesta obra de teatre, que és el TNC, fins al proper dia 6, crec que és dissabte vinent.
Però dissabte, no... aquest no, l'altre.
El següent, exacte.
O sigui, teniu...
Setmana i mitja.
Sí.
Setmana i mitja per anar-la a veure. Sí. I tant que hi anirem. Pepa, no et vull deixar escapar abans, però sense preguntar-te per futurs projectes, perquè sent una dona que no pares, ja ho hem vist en la teva presentació, bueno, segur que en tens.
Doncs mira, ara, quan acabi, faré una cosa que em fa il·lusió, que és un curt. És un curt d'una noia que està aquí, que ha fet un màster a l'ESCAC, que és una noia japonesa, mig peruana, i em fa molta il·lusió. I després hi ha coses, però millor no... Fins que no estiguin firmades, diu que no dona...
No t'apreto.
No.
Pepa López, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. La podeu veure amb ella i a tots els actors i actrius que hi participen en aquesta obra, Zona Inundable, fins al proper dia 6 al Teatre Nacional de Catalunya. Que vagi molt bé, molta sort.
Gràcies, bona tarda.
Per la història, sempre mal contada per als guanyadors. maridatge, la mort. A tots els companys que lluitareu, deixareu la vida per una il·lusió. Els marginats per la història, sempre mal comptada per els opressors. Crit perquè el cel sigui més just, vull cridar més memòria històrica per tots els lluitadors.
Ràdio Estel. Un aplaudiment dedicat a tu i els qui amb el seu temps, qualitats, pregària i ajut econòmic fan possible que l'Església sigui suport per a qui ho necessita i esperança per a tothom. Gràcies per tant. 6 de novembre, Dia de l'Església Diocesana. Descobreix el que fas possible a portantos.es.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler hi tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Un minut gairebé que passa de 4:45 de la tarda i 100 dimarts a aquesta hora només pot significar una cosa. Arriba la parada solidària i aquesta setmana els protagonistes del quilòmetre més solidari de la ruta de la caravana són els infants, Nina.
Doncs sí, Joan, avui parlarem de tots ells i totes elles amb una entitat que lluita per poder construir una societat que ofereixi igualtat d'oportunitats a tots els infants i joves. El 1983 neix al Raval el Casal d'Infants, un lloc on fan costat els joves i els més petits en risc d'exclusió de la nostra societat. Convençuts i convençudes que, per dura que sigui la realitat dels petits, poden superar la desigualtat i tirar endavant amb el suport i l'acompanyament que els hi brinden. Des de llavors han ajudat a més de 40.000 infants, joves i famílies. I avui ens acompanyen a la caravana per explicar-nos-ho tot.
Per aquest motiu tenim a la taula avui a l'estudi de Ràdio Estel Enric Canet, director de Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants del Raval. Enric, molt bona tarda.
Bona tarda.
Plenes de pols i de pors, buidets de pau i de glòria. Vam cultivar un vergel deliciós al Raval de la història. Plenes de pols i de pors, buidets de pau i de glòria. Vam cultivar un vergel deliciós al Raval de la història.
Enric, quan parlem del Casal d'Infants, ben bé de què estem parlant?
Bueno, d'una entitat que neix al Raval de Barcelona per iniciativa de veïnats, del veïnat del barri, en el moment en què la situació de la infància era molt dura. Ara ens queixem que la situació és dura a nivell de la infància, a nivell de la pobresa, a nivell de la droga, però en aquell moment la situació era molt caòtica. I neix precisament per donar cobertura a aquesta infància, que tinguessin alguna cosa a fer durant tot el dia. Això ha anat creixent, s'ha anat fent gran, segueix sent una associació sense ningú al darrere, sense inscripció política ni religiosa, i seguim tirant endavant la gent que creiem que això s'havia de fer possible.
De seguida en parlem, de la situació actual del barri. Abans, però, ens comentava la Nina que va néixer al Raval, ara ens ho deies tu també, Enric, però actualment hi sou molt més que el Raval.
Sí, una cosa que ha dit, que no és el que hi ha a la pàgina web en aquests moments, encara que va néixer el 83, en realitat vam descobrir que havia nascut el 78, o sigui que abans de la democràcia ja hi era una gent que va començar el casal dels infants del districte 5è. Va néixer allà, va néixer per infància, va seguir amb joves, va seguir amb família, va seguir amb un treball també al territori, al barri. Va treballar molt en aquells moments, ja a finals de segle, amb les joves que venien d'altres, sobretot del Marroc. I després es van expandint també cap al propi Marroc, cap a la Mina, cap a la Badalona, Santa Coloma i Sal.
I, de fet, podríem dir, ara ens ho deies, que sou una entitat internacional perquè la vostra tasca arriba fins al Marroc. Al Marroc també hi teniu casal d'infants.
Al Marroc no treballem directament nosaltres amb els infants, treballem amb les entitats que treballen amb infància, amb famílies, amb joves, i sí, i a més en aquests moments hem començat un projecte, o ja fa uns anys, RACIF, que és un projecte de veure la situació dels joves abans de sortir del Marroc, al port de Tànger. S'ha estudiat aquesta realitat, s'ha estudiat la realitat d'aquests quan arriben a Barcelona, i s'està fent un treball conjunt amb aquest tema.
Enric, per entendre millor tot plegat, de quina manera us n'ocupeu d'infants i joves al Raval?
Bé, en realitat nosaltres no tenim... Tenim un grup de joves que dormen, tenim pisos, tenim 6 pisos per joves extutelats, aquests sí que dormen en locals, diríem, del casal, però la major part tenen família o tenen algun lloc que els cobreix al vespre. Llavors, treballem amb nanos de 0 a 3 anys amb les seves mares, això amb tots els locals, amb tots els barris, nanos que haurien d'anar a l'escola bressol, però encara no està coberta aquesta necessitat que té, i llavors tenim aquests nanos, de 3 a 16 anys els tenim totes les tardes, fent activitat, diria, una mica socioeducatives, perquè vagin desplegant totes les seves potencialitats. Dels 16 als 20, als 21-22 tenim inserció laboral, o joves que venen a fer activitats al casal. Sí.
Entenc, a més, que us trobeu amb realitats duríssimes, no?, a vegades.
Sí, 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 hi ha en realitats no potser com llavors, perquè els serveis socials actuen ràpidament en aquests moments. Abans, doncs, potser les coses es anaven arrossegant més, però segueixen havent-hi situacions molt dures.
I treballeu conjuntament amb serveis socials?
Sí, totalment. Sí, Finalment, la responsabilitat de serveis socials i la Generalitat, sobretot amb els menors. El problema és quan som majors, que llavors aquí ja no hi ha més responsabilitat que el pobre jove, que no sap què fer i es troba al carrer moltes vegades. En aquests moments tenim una col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, precisament amb joves que fan vida al carrer i que almenys els cobreixen unes certes necessitats, entre elles que venen a esmorzar al casal.
Deia, intueixo que us trobeu amb realitats molt dures, en deies que efectivament sí, això és així, i per tant també intueixo que treure els infants, els joves, d'aquesta zona... No sé com explicar-ho, però d'aquesta zona que han viscut amb una adolescència, amb una infantesa tan dura, deu ser molt complicat.
Sí, el que passa és que hi ha aquesta resiliència que la gent té i que resisteix. Evidentment, després tenen unes traumes que apareixen, no? I esquizofrènies i malalties molt grosses que els hi acaben d'afectar. Però, en realitat, anem cobrint bastant aquestes necessitats sempre que es pugui. El problema és això, quan ja es fan majors, que ja és molt difícil de cobrir, sobretot si han vingut ja com a majors d'edat al país en aquests moments, amb el canvi del reglament d'estrangeria. Si un jove ve com a menor de 18 anys, té unes cobertures que no té un jove que ve com a major.
Hi ha molta estigmatització encara, Enric, cap al migrant?
Jo crec que sí, que més que això hi ha molt de racisme encara. No acabem de valorar...
Mira, et canvio la pregunta, som una societat racista?
jo crec que més del que ens sembla i menys del que ens sembla. Jo crec que sí que és veritat que Catalunya té una força comunitària molt grossa per treballar per aquests casos, però encara hi ha molta gent que no veu aquests joves com els nostres joves, no veu els infants com els nostres infants, són els dels altres, i això no hi ha manera d'avançar.
Qui pot demanar aquesta ajuda al casal dels infants? Qui s'hi pot acollir?
Normalment tothom que truca a la porta, eh? Vull dir que això és... Moltes vegades la major part de nanos venen pel boca a orella i, per tant, apareixen allà i nosaltres els atenem sempre que tinguem places. Evidentment, si ja ens ve de serveis socials, de l'escola, etcètera, dient això és un cas d'urgència, ho cobrim. O que l'educadora atengui el nano i digui això és una situació d'urgència i llavors de seguida es posa en contacte amb els serveis socials, perquè encara sí que t'arriben nanos totalment deixats de la mà de Déu. Vull dir que a vegades creiem que els ucraïnesos són els que tenen més problemàtica i no és veritat. Tenen molta, però també hi ha molts altres grups que apareixen amb problemàtiques molt serioses.
Voldria preguntar-te també, Enric, com veieu l'impacte que genereu en la pròpia societat? És a dir, com veieu el fruit dels vostres esforços?
Clar, és molt difícil aïllar el que el casal fa respecte a tota una acció comunitària que s'està treballant des de fa molts anys amb les entitats del barri, amb tota la gent. Llavors, jo crec que entre tots sí que fem alguna feina molt positiva en la infància, perquè te'ls trobes. Clar, jo fa 30 anys que hi soc i llavors vas veient joves, alguns que no se'n surten, però molts se n'en surten, tirant endavant, molts deixen els barris, però venen, tenen un cert contacte amb el casal. Home, si no hi hagués el casal i les entitats que hi ha al barri, segurament la situació seria molt pitjor.
Ara ens ho explicaves, eh? Suposo que és fonamental aquesta xarxa d'associacionisme que existeix també al Raval. Quan parlem del Raval, normalment imaginem això, eh? Pobresa, droga, delinqüència, però poc ens imaginem que existeix precisament aquesta xarxa de comunitat que ajuda a que no només nanos adolescents, sinó que tota la família, les famílies tirin endavant, també.
Sí, clar, el Raval és molt diferent als altres barris, eh? Vull dir, el Raval és un barri privilegiat amb aquest tema, perquè la xarxa, ja, clar, és un barri de més de mil anys d'història, que s'ha anat generant xarxes solidàries internes, i que es va fent molt fortes i que en aquests moments és molt important tot el teixit d'ajuda, de suport que hi ha en el barri del Raval. No solament de les entitats formals, com el Casal, com l'Ei Raval o com el Joan Salvador Gavina, sinó d'altres entitats informals que estan constantment ajudant a la gent.
Això fa que el Raval sigui un barri d'aquells també en què es coneix tothom?
Home, és difícil perquè, clar, és molt... Perquè, clar, hi ha 46.000 habitants al barri del Raval, però, bueno...
T'ho pregunto perquè, clar, quan és això, vull desmitificar també coses. Quan parlem del Raval, molts parlem d'inseguretat, sobretot, mea culpa, ho fem des dels mitjans de comunicació, no? Però poc ens imaginem que si es coneix molt la gent de totes aquestes associacions, això també fa que el barri sigui més segur, d'alguna manera.
Sí, home. I els joves del barri del Raval es troben segurs dintre del barri del Raval, eh? I la gent que ve, o sigui que és veritat que hi ha droga, que la droga ha deixat els pisos i ha anat al carrer, això és veritat. De tota forma, no és l'habitual, o sigui, si ara anéssim al barri del Raval, no ens trobaríem la droga pel carrer. És a altres hores, en moments determinats, però normalment tampoc te la trobes. Llavors, els joves no solament se senten segurs, sinó que cada vegada se senten més empoderats del barri del Raval. Hi ha una colla de joves que se senten membres del barri i que són rabaleros.
Em deies que des de la vostra existència, cap a l'any 78, el casal d'infants ha anat canviant progressivament a mesura que anava canviant el barri, no? Actualment, a dia d'avui, quins són els reptes més grans pel casal d'infants?
Bueno, jo crec que qualsevol entitat social et diria el que no hem de dir mai les entitats socials, que el repte és que és un tema econòmic, no? Escolta, nosaltres estem fotuts, però és que la gent està fotudíssima, no? Vull dir que, escolta, nosaltres hem tirant endavant, llavors el repte. Jo crec que el repte molt important del barri del Raval i de molts barris és el tema de l'habitatge. Aquest és el tema primer, o sigui, els desnonaments encara estan a l'ordre del dia. El Raval, perquè hi ha sistemes, que n'hi ha molts, perquè, i l'Ajuntament també hi treballa, però de seguida hi ha joves que planten cara als desnonaments. Però això és molt greu, i és un tema que un nano perdi la llar, que és el que li dona seguretat, no?, a part de la família, la llar, el sentit de llar, i això ho pateix moltíssim el nano, no?, que és veritat que li donaran una pensió i aguantarà la pensió, però aquesta no és la solució. és molt greu allà, és molt greu en molts barris de Barcelona, sobretot la falta de pisos, i a més, curiosament, en els barris més necessitats és on hi ha més pisos buits, això són els últims estudis que s'han fet.
Normalment, si coneixem el casal d'infants del Raval, els coneixerem no per tota aquesta tasca i gent que fan des de dins del casal d'infants, sinó perquè moltes vegades feu activitats portes en fora, no? Us doneu a conèixer.
Sí, ens donem a conèixer el que... Sí. A vegades les entitats socials hem d'anar molt amb compte, perquè a vegades fem accions per comunicatives i no hem de caure en l'acció comunicativa. La nostra feina és fer incidència ciutadana. Quan nosaltres fem una campanya no hem d'anar a buscar diners, hem de buscar una transformació social. Però les entitats socials estem en un límit. Jo crec que intentem, amb les campanyes, que siguin unes campanyes d'incidència i no d'obtenció de diners. És veritat que els necessitem, perquè anem escassos com totes les entitats, no? Però intentem que siguin d'incidència cap a fora. Tenim un avantatge, tenim nom, i això... Home, tenim quasi 45 anys d'història, i això, a més... El que és interessant, jo, vaja, crec que el que és interessant d'una entitat com el Casal és que no té ningú al darrere i, malgrat tot, pugui aguantar 45 anys amb un projecte de transformació social, i això val la pena. Algun dia acabarà el Casal, és possible, però 45 anys són molts anys.
No només són molts anys, sinó que, com deies, Enric, no teniu ningú al darrere, tot plegat us ho feu sols i amb l'ajuda de qui podeu. Ara bé, quan dius no tenim ningú al darrere, també puc arribar a pensar... que mentre treballeu i veieu la cruesa de la realitat dia rere dia, també podeu arribar a pensar, ostres, és que les institucions fan poc per aquesta realitat, no?
Les institucions fan el que poden, i també les institucions farien més si nosaltres féssim més pressió. Tota la ciutadania digués, escolta, per això no ens ho creiem que aquests nanos són igual als nostres nanos, no? Aquesta pressió és fonamental. És veritat que dius, he dit que no tenim ningú darrere, i tens tota la raó, sí que tenim, és la ciutadania. O sigui, arriba un moment que t'adones que el casal és una protecció, és una propietat de la ciutadania de Barcelona que se l'ha fet seva. I per tant, nosaltres sabem que tenim al darrere un padrí molt gran, que és la ciutadania, i que sempre et dona suport. I les accions solidàries, més les anònimes, que n'hi ha moltíssimes, que les que reben nom, són molt importants per tirar endavant. Nosaltres, el pressupost del casal, un 30%, com totes les entitats. Ara no vull fer publicitat, perquè ens passa a totes les entitats, el 30% és la caixa. Però infància, incorpora, etc. Però això ens passa a totes a l'estat espanyol. L'altre, doncs, el 35-37% és diner públic i l'altre diner privat. Vull dir que és un terç. Sense això no tiraríem endavant.
Quan algú es planteja si ens està escoltant, que jo crec que sí, que més d'una persona ens està escoltant i està dient, ostres, jo vull ajudar el casal d'infants del Raval. Com ho pot fer?
Home, jo crec que venint-te. Jo, d'entrada, que vinguin. A més, els hi pots donar el meu mòbil, perquè té la meitat de Barcelona i sense cap problema. I dir, escolta, vingueu, us ensenyem què estem fent i vosaltres decidiu. No, jo, el que sí que ens agrada, i mira, ara quan surti d'aquí haig d'anar a córrer cuita, hi ha un grup d'alumnes de no sé ben bé de quina escola...
No pares, Enric, no pares.
Jo, sí, que volen veure el casal, bueno, veurem el casal. Busquem diners? No, busquem que la gent vegi el casal i potser algú dirà, doncs mira, us vull ajudar, o vull fer de voluntari, o ja està. O simplement vull conèixer. Nosaltres hem de treballar per la transformació social, que la gent es sensibilitzi sobre tot aquests temes. Això és el fonamental. L'altre, mira, hi arribaran. Nosaltres, a veure, no som d'església, però jo crec que creiem una mica en la providència. Vull dir que finalment saps que acaben devenint els quartos perquè, bueno, l'esperit és molt transformador.
Ara em deies, no som d'església, i se'm passava pel cap preguntar-te en què té fe Enric Canet veient el que veu cada dia?
Jo... Ara diria una bestiesa i
pots.
Amb una emissora com aquesta, però la dic primer. Jo, a vegades no saps si creus en Déu. Evidentment que creus en no sé ben bé què, però en algun tipus de Déu que certa gent planteja, evidentment no hi crec. Però el que quan estàs treballant en infància, això segur, és que creus en l'àngel de la guarda, perquè no saps ben bé, perquè no es fan més problemes, no tenim més problemes, més malestars a nivell de la infància. Però jo crec que això ho creiem les escoles i les entitats com les nostres. El que sí crec en la humanitat. jo crec que l'esperit es manifesta, una de les, bueno, és de lo més trinitari que hi ha, no? Però una de les manifestacions plenes és la humanitat. I te n'adones que la humanitat desplega una potencialitat d'alguna cosa que val la pena creure-hi.
Segur que ho saps, Enric, perquè aquest projecte va aglutinar moltíssima gent dels veïns del Raval. No sé si la mateixa institució del casal d'infants del Raval. Estic parlant, evidentment, de l'òpera La gata perduda. Mm.
Nosaltres directament no, perquè no tenim grups de música, sí que vam potenciar, hi ha molts nanos nostres que hi participen, hi ha entitats molt potents com Xamfrà o com els Filipins o altres, o les corals del barri, que n'hi ha moltes, o l'escola de músics, o que hi han participat i tal. Nosaltres directament no, però és una obra important perquè aglutina el barri.
Aquí anava, calen més obres com aquestes.
Jo crec que sí. Això sí que hi vam participar a través de Torrabal. Nosaltres tenim la vicepresidència de Torrabal i vam participar, sí. Sobretot, no és per tant la imatge com l'aglutinament intern, no?, el sentit de barri. Clar, nosaltres al barri del Raval tenim un avantatge que no tenen la major part de barri, són uns equipaments culturals fora de sèrie, entre ells el Liceu, clar. Llavors, nosaltres fàcilment, i això és veritat, els equipaments del barri els truques i dius, escolta, que necessito un espai, i te'l cedeixen, això és veritat. I el Liceu es va posar en marxa amb aquesta òpera de La gata perduda, que és molt important.
Com que venim d'on venim, deixa'm preguntar-te també com heu viscut des del casal d'infants la pandèmia, el confinament.
Bé, al principi va ser... Vam haver de tancar tot. Vam repartir mòbils per totes les educadores que tinguessin WhatsApp per les famílies. Quan ho vam tenir...
No, si no cau el WhatsApp, perquè avui, clar, avui ha caigut.
Avui ha caigut, sí. Aquest matí ja ens adonàvem, no? Però llavors resulta que la gent no tenia cobertura d'internet. Després, quan ja semblava que vam lograr, i a més l'ajuda d'entitats de que hi hagués més cobertura, resulta que no teníem mòbils o tablets, ens van ajudar amb això. I quan teníem això cobert, el que no tenien és paper i llapis. I llavors vam haver de fer tot un donatiu. Llavors vam estar fins al juny aturats, però des del juny ja no hem parat, hem estat oberts. Vull dir que no...
Què ha significat aquesta aturada pels nanos? Ho noteu ara?
Sí, encara es nota i es notarà. En aquell moment va ser molt dur pels nanos, perquè molts vivien en habitacions molt petites. Alguns de les tensions familiars van ser molt fortes. Jo recordo dos joves que una vegada deien diferents, i els dos van dir, no, és que m'he enfadat amb el meu germà gran. Clar, quan estàs en un espai com aquest, tota la família tancats durant 3 mesos, la situació és molt dura. Aquests van patir molt. Amb el tema de la infància vam tenir molt problema perquè vam perdre la llengua, o sigui que tots els avançaments que s'havien fet de català a castellà, sobretot català, el nano les havia perdut, les habilitats les van perdre totes. De sobte, una altra vegada, havien de tocar objectes i els petits ho van viure amb molts problemes. Els altres, home, de seguida van tenir una necessitat de sortir, com va ser, doncs, per exemple, els joves els van portar al Pirineu a fer camps de treball i, bueno, s'hi apuntaven de totes a fer camps de treball a sortir, una mica, sí.
T'ho preguntava una mica abans, però ja que estem parlant d'actualitat, Enric, també volia tocar aquest tema, perquè últimament hem vist els mitjans de comunicació, també ho hem tractat des d'aquesta casa, com alguns veïns del Raval es queixen de la situació del barri, el que ens deies tu abans, drogues, brutícia... Què en penseu des del casal de tot plegat?
Bueno, la veritat és que sí que hi ha molta droga. També és veritat que les entitats del barri, els veïns del barri, es mobilitzen de seguida. Són molt actius. Acció Raval i tots aquests són enormement actius i militants fins al final, no? Segurament, jo per el que sé, al Poble Sec també hi ha un augment de droga, i a la mina també torna a haver-hi un augment de droga. És un augment de droga general. La brutícia, home, és que hi ha molta... La gent tampoc... Hi ha un cert nivell de civisme que sembla que l'haguem perdut una mica tots, no? L'Ajuntament ja fa neteja i tal, però és que, clar, la gent llença les coses per terra i aquí hi ha un problema en general de tot el bé comú que hem de respectar entre tots. Ara hem de treballar-hi molt més tots.
El Raval, que ve d'on ve, és un barri estigmatitzat a dia d'avui?
A veure, és un barri que està entre la Piedat i la Forca sempre, no? Per un cantó és molt estimat, perquè és un barri de Barcelona, per tant, el Casal dels Infants, quan vam començar a tenir donatius, si haguéssim estat al Casal dels Joves a la Guinaueta, no haurien tingut tants donatius, no? Per un cantó és estimat, però per l'altre, a la que hi ha alguna cosa, de seguida sortim a la palestra pública, no? I a les coses que a vegades no són del Raval, sinó són de Ciutat Vella, de vegades d'altres districtes, barris de del districte, però sempre acaba sortint al Raval amb totes les coses. Això mateix, a la droga. És veritat, hi ha hagut un augment de droga al Raval, és veritat, és molt cèntric, però sé que a Poble Sec també hi ha hagut un augment de droga.
Com ho noten tot plegat? Sigui l'estigmatització, sigui l'augment real de droga al barri, com ho noten tot plegat els infants?
Jo crec que menys del que sembla, eh? Vull dir, per què? Perquè les escoles funcionen, perquè les famílies funcionen i perquè els casals funcionen. La major part d'entitats del barri, de nanos del barri estan en entitats. Vull dir que això està com molt cobert. Per tant, amb això funcionen igualment. Els nanos no. Jo no crec que ho notin tant. I normalment tot el, diríem, tot el tema del tràfic i totes aquestes coses són molt respectuosos amb els nanos.
Què li diries a la gent que té estigmatitzat el barri però que o hi va poc o no ha anat mai?
Que hi vingui. Com deia el Pau Vila, la geografia es fa amb l'espardenya, no? Que vingui i que trepitgi el barri, que no hi ha problemes, que el barri és segur. Home, evidentment que vagi en compte amb els bolsos, però perquè està ple de turisme. I això ho notem. L'augment de turisme fa un augment de la delinqüència, de la petita delinqüència. Per tant, que vigili amb els bolsos i que vagi amb tota tranquil·litat pel carrer.
Tu creus, Enric, que d'alguna manera la realitat d'un barri com la del Raval ha servit o ha estat aprofitada per certs grups d'extrema dreta polítics?
Ho intenten, ho intenten. Hi ha unes baixades al barri de certs grups de l'extrema dreta molt importants. És fàcil. O sigui, fer el discurs fàcil en un barri com el Raval és fàcil. Llavors és qüestió de... Hi ha sistemes de protecció del propi barri, d'això, de les xarxes, que intenten donar suport. Ja veurem què passa a les eleccions, però de moment ho intentem.
Va, vull parlar de coses maques, i és que una de les vostres campanyes més conegudes consisteix en ajudar els Reis Mags d'Orient, eh?
Sí,
com ho feu, això, cada any?
Bueno,
Ho dic perquè, mira, ja avui ja estan posant els llums de Nadal a la ciutat de Barcelona, per tant, parlem-ne una mica també d'això.
No, nosaltres els ajudem perquè els nanos reben els Reis i ho reben tot, eh? Entitats com la nostra, jo crec que reben el tió, l'arbre de Nadal, els Reis i tot, i llavors... Bé, sobretot que els Reis no siguin uns malbaratadors i una acumulació de joguines, sinó que es vagin dosificant. Normalment els Reis al casal es comporten molt bé, els ajudem molt perquè ho donen més aviat pels grups d'edat. I són tan benevolents els Reis al casal dels infants que moltes vegades ens en donen molt més del que necessitem i ens dediquem a repartir altres entitats que ens ho demanen, no? O sigui, hi ha moltes entitats que saben que a partir, bueno, que doncs el 10 de gener o abans, i és que necessitem, doncs nosaltres fem de repartidors, fem de patges.
Teniu alguna campanya actual que diguis això s'ha d'explicar i ho estem fent ara o està a punt de passar?
Bueno, estem ja engegant tota la campanya de les municipals, de dir que, com han de ser els barris, com volem que és molt important amb els barris i de cada barri de Barcelona, no? De què ens hi trobem. Si em diguessis que, doncs, amb tots el tema de l'habitatge és un tema fonamental en tots els barris, perquè a Salt estan molt malament amb aquest tema, també.
Abans et preguntava per les institucions, si ho recolzaven o no, almenys us sentiu escoltats? Tens aquesta percepció?
El Casal dels Infants, sí. Que és el dels infants, sí. O sigui que quan truques i dius escolta, volem parlar amb vosaltres, sempre venen. O sigui, ells ja... Jo no he fet mai de política i prefereixo no fer-lo perquè és molt dur. O sigui, sempre ens en riem o creiem que els polítics fan el que poden. I la major part tenen molt bona fe i treballen molt. El que passa és que és molt difícil avui en dia fer de polític. Però venen constantment, sí.
Mira, una pregunta que no t'he fet i m'agradaria saber precisament per això, perquè ara parlàvem de com ajudar-vos, com us pot ajudar la gent. Per fer tota la tasca ingent que feu des del Casal d'Infants del Raval, quanta gent sou?
A veure, contractats en aquests moments és una plantilla en tots els territoris, comptant el Marroc i tal. No a jornada completa, però sobre uns 200 una mica més de persones. Es mou al llarg de l'any, comptem un miler de voluntaris. Llavors, clar, nosaltres, molta gent contractada, diuen, és com teniu tants contractats? Ahir m'ho preguntava una entitat social, bueno, perquè necessitem molta gent per buscar diners i molta gent per intentar treballar amb les fundacions i l'administració pública per obtenir també diners. O sigui, per obtenir diners, una entitat com la nostra necessita 15 persones pràcticament per buscar diners i per funcionament intern de l'economia del casal. Clar, movem 7 milions d'euros i s'ha de quadrar el cèntim, això sí. Amb això som rigorosos perquè no és un diner nostre. És privat o públic, però no és nostre i, per tant, ho hem de saber gestionar el màxim possible. Clar, a part d'això hi ha els educadors, o educadores, sí, la major part són dones, i per això funciona el casal, eh? I les entitats socials funcionen perquè hi ha dones, moltes dones. I sobretot en aquestes coses.
I em deies la força del voluntariat, eh?
És molt important, perquè el voluntariat són gent que s'ho creuen i que estan tirant endavant creient-se això i molt voluntariat gran, cada vegada més. Però és que jo recordo quan vaig començar, quan jo era un jove que ja feia de voluntari, jo vaig començar fa 50 anys, eh? Era monitor de colònies. Clar, tots érem joves, però ara tens gent de 50, 60 anys que és capaç d'anar-se de colònies.
Em deies, jo vaig començar fa 50 anys, quan hi entres al casal d'infants t'enganxa, eh?
Sí. Bueno, el casal vaig començar fa 30. I vaig començar amb un esplai a un centre de la Pere Terrés, precisament.
Enric Canet, director de Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants del Raval, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Que pot perdre la por, matar la culpa. No demanen res, ho volem tot. I que brolla la ràbia d'un crit ancestral. I que fem de la por una dansa tribal. I que perguen i paguen amb sang esta fam. Que no tot en la vida és faena. Que morir és no viure lluitant.
Que brolle la rabia d'un crim.